Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes de març, un programa de la taula d'entitats de Balaguer del Pla de Desenvolupament Comunitari del Consell Comarcal de la Noguera i un espai que s'emet el segon dijous de cada mes. Dins l'apartat de l'entitat del mes, avui hem convidat a Sobirania i Salut de Balaguer i com a representant ha vingut a parlar-ne la Rosa Maria Gràcia. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé. I com sempre, també oferirem a totes les persones oients algunes pàgines web relacionades amb el tema. I per fer això tenim amb nosaltres el Miquel Age. Bon dia, Miquel.
Hola, què tal? Bon dia i bona tarda.
Dins l'apartat Infoentitats, avui ens posarem al dia sobre les activitats de la taula d'entitats de Balaguer i també han vingut a explicar la seva activitat l'Església Evangèlica Paraula de Fe. Després ens ho explicaran. I acabarem el programa aquí i, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Fet el sumari, parlem tot seguit amb la Rosa Maria, membre de Sobirania i Salut de Balaguer. Rosa Maria, explica'ns una miqueta què és aquest grup, què és Sobirania i Salut.
Bueno, pues Sobirania i Salut va sortir el 2020 després de 3-4 mesos de l'inici de la pandèmia. Doncs hi havia molta gent que s'estaven qüestionant les mesures, hi havia molta gent que es qüestionaven què és el que estava passant, hi havia ja començava a discrepar gent amb una certa qualitat científica, hi havia metges que no acceptaven tot aquelles mesures, aquella grip, hi havia premis nòbils, hi havia viròlegs, hi havia científics, però amb aquests se'ls tallava, se'ls ocultava, se'ls... I llavors, clar, hi havia molta gent de carrer que no acceptàvem que, per exemple, aquí a la Noguera hi ha pobles rurals, pobles de 10-15 habitants, i ens diuen, és que ens hem d'estar tancats a casa i tenim el bosc al costat, és que jo tinc l'hort a 50 metres i m'he d'estar tancat a casa, no puc anar a l'hort, no puc anar a donar menjar als animals, he de demanar permís, els boscos estaven patrullats... Allò que dius unes mesures que dius no tocar en bola, no tocar en bola. I, bueno, doncs molta gent diu, jo penso que això de portar la mascareta, això del CO2, tan dolent que diuen que és, i ara hem de portar 8 hores el CO2, hem de xupar-nos el CO2 8 hores de treball o 8 hores d'escola o quan vas a un establiment. Doncs hi havia molta gent que s'ho qüestionava. I, clar, des de Dolça Revolució, doncs, cada dia trucades i trucades i centenars de trucades de dir i què fa, i com, què opineu vosaltres i què feu, i si ho tinc, com ho puc curar, com... Bueno, doncs, clar, vam anar indagant a viròlegs, a metges, a infermers o sanitaris, i dir, doncs és que això és un coronavirus, la grip, els refredats, les pneumonies són coronavirus. El que passa és que des de l'OMS han marcat uns protocols i no hi ha cap metge que puguem sortir d'aquests protocols. Clar, mentrestant anaven morint gent, tancar les residències, la gent que teníem padrins a les residències no ens deixaven veure, no sabia si estaven bé, si estaven malalts, aquella gent... tancats en una habitació, això no té nom, no té, això és de criminals, tancar-los en una habitació, només entraen un astronauta amb una safata a donar-los-lo menjar. Bueno, jo hi tenia la mare i la veritat és que vaig patir molt. I, bueno, tantes trucades i tanta gent que es qüestionaven les mesures, pues des de Dolça Revolució van dir, escolteu, pues, per què no muntem alguna cosa perquè de suport entre les persones i bueno, Sobirania i Salut, o sigui, ser autònoms. I se va fer de la següent manera, se va fer una crida a tots els pobles d'Espanya que a tal dia i a tal hora es trobessin la gent que no estaven en contra de totes aquestes mesures, de tota aquesta enginyeria social que havien muntat tot aquell tinglado, que bueno, tal dia, tal hora, que es anessin a l'Ajuntament. Uh-huh. Total, que molta gent que es pensaven que estaven sols, que eren bitxos raros, que opinaven d'una manera que estava al marge de tota la població, pues resulta que aquell dia i aquella hora, amb el seu poble, pues n'hi havia 4 o 5 o 6. I a l'altre poble, igual n'hi va acudir 15 o 20. I a l'altre poble n'hi va acudir 7 o 8. Uh-huh. Bueno, total, que ara hi ha 300 grups a Espanya, que a partir de llavors s'han anat trobant. Cada grup és autosuficient i no ha de donar comptes a ningú i cada grup fa l'activitat que li sembla. I així veiem, doncs, bueno, hi ha grups que treballen, s'han muntat horts urbans, diríem, s'han uh-huh. muntat un hortet, d'altres grups han fet el homeschooling, o sigui, pares que no estaven d'acord a que els nens portessin la mascareta tantes hores al col·le, aquelles mesures de rentar les mans, posar alcohol a les mans i bueno, prendre'ls la temperatura aquí al front, que això és superdolent. Bueno, pues no estaven d'acord amb aquestes mesures, pues van muntar diversos pobles, han muntat escoles a casa. D'altres pues, han treballat el 5G, perquè de seguida es va veure que hi havia una sincronicitat entre els focus de més pandèmia amb zones que hi havia implantat el 5G, hi havia una, uh-huh. hi ha una relació molt estreta. Bueno, hi havia gent que han treballat lo del 5G, d'altres que hi ha sanitaris que han treballat pues, les mesures alternatives al tractament del Covid, diríem, i com evitar el Covid, si t'ha de venir. D'altres pues, s'han muntat senzillament espais de recreatius per dir, és que tio, no podem anar ni al cine ni al teatre perquè ni ha lloc ni d'això, ni amb la família, perquè és que ja mos han barallat la família, mos han barallat, si no barallar, mos han disseminat o dispersat o allunyat amb la família, amb els amics, amb això, pues trobem-nos a les cases i fem una tarda de diumenge a cada casa. Bueno, cada grup és independent i cada grup és autònom i fa el que... A Balaguer, per exemple, pues, jo què sé, com que vam dir que un coronavirus és una baixa del sistema immunitari, i de la mateixa manera que és una grip qualsevol, o un sida, o un càncer, o un lupus, o és una baixada. Un lupus potser no. Bueno, és igual. Hi ha moltes malalties que tens el sistema immunològic a baix, doncs van dir...
Puja el sistema... Mané. Una pregunta. Això què vol dir que... Sobirania va sortir des de Balaguer o va ser una cosa consensuada entre tots aquests grups que en un moment donat es vau trobar o bé davant de l'ordinador
no.
o bé bueno, davant dels ajuntaments?
Va sortir des de Balaguer perquè bueno, a Balaguer hi ha la seu, diríem, de Dolça Revolució i totes les trucades i tots els whatsapps i tots els correus anaven dirigits a la seu de Dolça Revolució. Què fem? Com ho veieu? Quines mesures? Si el meu padrí té el coronavirus, el meu pare el tenen ingressat, què fem? Què podem fer? Què no sé què? Després ja hi havia mesures legals, perquè n'hi havia pues, que no estaven d'acord que no els haguessin deixat veure el padrí que s'havia mort o el pare que s'havia mort. Hi ha mesures legals, hi ha de dir a veure quins abogats teniu, en quin abogat podem acudir. Hi havia molta inquietud dura, dura.
Aquests estudis que has dit, el 5G... Bueno,
mira, per exemple, el grup que treballa bàsicament el 5G està a Mallorca. Un tal Francesco, és un noi italià i porta el grup de Sobirania i Salut de Palma i entorn, i aquests estan treballant el 5G. És una gent molt potent i aquesta setmana aquí a Balaguer hi va haver una trobada, per causalitat, hi va haver una trobada de grups de Sobirania i Salut de tota Espanya. Uh-huh. I hi havia 450 persones i una de les ponències el va fer aquest noi, que és el que porta el grup de la zona de Palma de Mallorca.
I els resultats aquests de totes aquestes experiències o tots aquests estudis, millor dit, es poden trobar en algun lloc, allí a... a la vostra pàgina
de
web que,
dels estudis del 5G, això, tot aquest temps de la pandèmia, ha sortit un mapa, ja cap al 6è mes o 7è mes de la pandèmia, va sortir un mapa mundi, que va sortir d'aquest grup de Mallorca, on hi ha reflectits exactament, hi ha una sincronicitat, bueno, ha voltat per internet tot aquest temps un mapa que relaciona moltíssim el 5G amb les zones que hi ha hagut més pandèmia. Hi ha l'Àfrica, per exemple, que no han fet cap mesura de seguretat i fa més calor i han anat a l'ample, no han tingut més coronavirus. En canvi, a Europa, als Estats Units i les Illes Balears i d'això, doncs no hem estat plens. Però bueno, no considerem que sigui només el 5G. Vull dir que hi ha d'altres històries que han afavorit que aquest coronavirus s'hagi afiançat. Suposo que dins de Sobirania i Salut també hi ha un altre grup que està treballant el dels xantralls. O sigui, ens diu, tranquils, que ens ho estan llançant, periòdicament ens ho estan llançant, és que, a més, només te cal mirar el cel de tant en tant, aquelles línies paral·leles i perpendiculars que creuen el cel i al cap d'un parell d'hores està tot mig ennuvolat.
Perdona, Rosa, com ho has dit que es diu, això?
Xantralls.
Xantralls.
Xantralls. Aquest és un altre grup que diu que és els xantralls. D'altres, doncs, són la mala alimentació. Suposo que és un cúmul, és un cúmul d'elements que, bueno, hi ha al Club Bilderberg, a l'última reunió del Club Bilderberg, a la reunió del 18, ja va quedar patent, i ja està escrit això, no m'ho invento, de que la població mundial era massa i que s'havia de reduir la població com sigui. I una de les mesures, i això està escrit, és les vacunes. Vull dir, només cal, si voleu escoltar totes les xerrades que ha fet la Teresa Forcades durant aquest temps, aquestes dues o tres, que no ha sortit gaire, però dues o tres xerrades sí que les ha fet, i en aquell moment, i la Cristina Jiménez, o Cristina Martínez, que té ja dos o tres llibres sobre el Club Bilderberg, pues ja, allí ja va sortir que una de les mesures per a anul·lar la població era les vacunes. I, bueno,
és a dir que les vacunes no la fan més lleu, la malaltia.
Bueno, ja no ho dic jo, només cal mirar l'experiència. Primer ens van assegurar que allò era una vacuna. Després s'ha vist que això no ha sigut una vacuna. Segon, ens van assegurar que si ens vacunàvem no tindríem el coronavirus. Ara s'està veient que la gent que està en els hospitals amb coronavirus greu, de cada 10, 9 estan tope vacunats. Els de casa ja no els controlen, però els que es moren, hi ha un tant per cent super elevat de gent que està vacunada. No cal dir de totes aquestes morts súbites que estan havent. Vull dir, tots aquests esportistes que s'han mort, quan se morien tants esportistes així de mort súbita? I aquest dia ens van dir el tenista aquest, ahir, em sembla que va sortir, el tenista, com se'n diu? Aquest de Menorca.
Ah, vale, el Nadal.
El Nadal, que li faltava respiració, Només cal preguntar a les noies joves que s'han vacunat com tenen la regla. Hi ha uns desajustes de regla horripilants. El que passa és que això no es comptabilitza. Quan, durant els mesos forts de la pandèmia, la gent que ingressava a un hospital amb un càncer i se li feia el test aquell que tothom ha dit, els científics han dit que no tenia credibilitats, just si en tenien els 50, bueno, total, si aquell test que no té credibilitat donava que era positiu i aquella persona es moria, està justificat que es moria de coronavirus. No està justificat que es moria de càncer. O si entraves pel cor i tenies un ictus o no sé què, i per causalitat, perquè de coronavirus segur que si me miren a mi en tinc, perquè els coronavirus són virus i els virus són necessaris, els bacteris són necessaris i els fongs són necessaris. Mm. Segur que jo tinc coronavirus, tots n'hi tenim. Mm-hmm. Bueno, pues, si entraveu en un hospital amb coronavirus, que aquest és no fiable, però bueno, i entraves amb una deficiència coronària o una deficiència renal i et mories, te testaven com a mort de coronavirus. I aquí no hi havia volta de full. Val. Per què? Perquè els hospitals, per cada mort que tenien de coronavirus, tenien una subvenció. I el mateix als països. Com més coronavirus tenien, més subvenció tenien d'Europa. Bueno, i ara amb les vacunes, resulta que si et mors, mort súbita. No miren si fa una setmana o 15 dies o estàs vacunat o no estàs vacunat. Tots aquests desajustaments hormonals de les noies no ho daten. No se sabrà mai els efectes de les vacunes perquè no els interessa. I no els interessa perquè ni les mateixes farmacèutiques ni els mateixos països, ells es van rentar les mans. Van dir, o sigui, que si jo em moro i m'he posat la vacuna, no puc demanar responsabilitats legals. Per què? Perquè els polítics i les farmacèutiques ja van dir que no era responsabilitat seva, que si tu anaves a posar aquesta injecció i anaves voluntàriament. Que això clar, té tots els interrogants, no? Perquè si jo he de conservar el lloc de treball, doncs possiblement me vacunaré, però això no és llibertat. Però si jo moro per aquesta vacuna, no puc demanar responsabilitats legals. Per què? Perquè els polítics i les farmacèutiques ja van dir que es rentaven les mans. I ningú sap quin contracte hi ha darrere d'aquestes vacunes. Ningú. I lo greu és...
Lo que sí que està molt clar, i bueno, almenys ho he anat controlant i amb algun metge també m'ha parlat, és que vistes les estadístiques de l'any 2019-2020 amb les estadístiques del 2021, tot era coronavirus. O sigui, el 2021, quan et mories, era coronavirus. I llavors, clar, l'estadística dels morts, per exemple, d'atac del cor, pues, l'any 2019-2020 eren molta gent i resulta que en aquesta època en la qual el virus aquest va actuar, doncs l'estadística va baixar de cop. Això vol dir que la major part de les coses, igual que el càncer, també el càncer de pulmó, el càncer del que sigui, clar, tenen unes estadístiques a les quals pues, es veuen ben clar que estan molt amunt cap al 19 i cap al 20 i cap al 20, 21, 20, etc. Pues allí es pot veure com el coronavirus ho assumeix tot.
Sí, Miquel, sí. Però també hem de saber que a la OMS, a partir del primer moment que es va declarar la pandèmia, la OMS va decretar un protocol de curació. I aquest protocol era obligatori tant si estàs a Fernando Po com si estàs a Lleida. I aquest protocol va ser un protocol respiratori. I aquests respiradors que es van comprar a tot el món i que els venia una empresa farmacèutica o dos, aquests respiradors van ser nefastos i van ser els que van matar a la majoria dels que tenien corona, que van estar ingressats. O sigui que... I estava prohibit terminantment per la OMS de fer autòpsia. Fins que un hospital d'Itàlia ja n'estaven fins als nassos i veient que allò no tocava, van fer autòpsia il·legal i van dir, doncs ens plantem, aquests respiradors no toquen. Això és un coronavirus com un altre. Si la majoria dels metges ho diuen, si ens haguessin deixat nosaltres tractar, com hem tractat sempre una pneumònia o una grip o un constipat, no hagués hagut tants morts. Però van imposar uns protocols que no tocaven, ni es coneixien, ni res. I llavors hi va haver una cascada de morts impressionant. A les residències el mateix. Els van tancar a cal i canto. Com els més dèbils és que van caure com a mosques. És que tots cauríem com a mosques. Si estàs debilet i et tanquen i només entren allí amb, vestits d'astronautes i no pots veure els fills i no pots veure ningú i no pots telefonar perquè ja no saps telefonar i no tens... És que cauríem tots. Els vam matar, els padrins aquests. I, bueno, a partir del moment que aquells italians es van plantar i van dir aquest no és el protocol que toqui, i es van retirar els respiradors que vam comprar tots els països i que van costar un colló, se va començar a tractar el coronavirus d'una altra manera i va haver menys morts. Però també hem de tindre molt clar que durant el 20 i el 21, que no hi havia vacunes, l'índex de coronavirus va ser més baix que a partir del moment que van començar les vacunes. Vull dir, no sé si mireu la tele, a baix els rètols cada dia te posaven l'índex que cada 10.000 habitants quants casos hi havia. Lo del 20 i el 21 va ser estrepitós i la majoria de la població eren moments que ja hi havia el 60% de la població vacunada. Quan el 19 i el 20 pues, hi havia, pues, jo què sé, el que en tenia molt era 300, era 200, era... I ja tots vacunats, n'hi havia 2.000 i 10.000 i 11.000. Vull dir que només mirant les estadístiques que et donaven ells, ja veies que alguna cosa no quadrava. Que alguna cosa no quadrava.
Llavors,
que aquí...
Però llavors, per exemple, quines són les mesures, diria
aquí,
jo?
Aquí...
Aquí. Sí, no, bueno, jo diria, a veure, clar, lògicament, doncs, per una pandèmia així hi ha d'haver unes mesures.
Yeah.
Potser les errònies van ser les dels respiradors, o, bueno, o no sé.
Lo primer, el primer, una persona que no presenta malaltia no està malalta. Si jo no estic, jo no et present, no tinc febre, no tinc constipat, no esternudo, no d'això, no mai de quedar a casa. Van tancar a Lleida, a l'Arnau de Vilanova, van tancar plantes d'hospital perquè, claro, si aquells sanitaris cada dia es feien la prova, si donaves positiu, ni que estessis perfectament bé, cap a casa. Clar, faltaven un 10% o un 15%, no sé, un quin tant per cent de sanitaris cap a casa. Doncs llavors, què va passar? Que no es pot atendre els càncers. Bueno, la cua que hi ha hagut de persones que tenien urgències de càncer, de cirurgies i tot això, tot ha plaçat. Tots els sanitaris a casa, els mestres a casa, quan tal tinguessis un positiu, ja et podies estar superbé. Això és un robo a la societat com una catedral. Que un professor, un sanitari o qualsevol treballador que es trobava perfectament que hagués d'estar 10 dies a casa, pagat per un empresari o pagat per l'Estat, que ho paguem tots, això és un robo a la societat. Segona mesura, els nens no són portadors... ni que tu tinguis coronavirus, és que tota la vida hem tingut coronavirus i tota la vida ens han pegat. I jo he sigut mestre, i els nens han vingut amb mocs, i els mestres han anat a l'escola amb febre. I al mes de gener i febrer hi ha hagut anys que hem tingut la meitat de la classe a casa, per constipat, diem, la passa. Doncs, pues, bueno, anàvem venint i anàvem marxant, i igual els mestres que els professors. Però si hi havia la meitat de la classe, doncs pues la meitat de la classe fes classe. Que això d'online no és el mateix, i això ho sabem tots, que no és el mateix. Jo penso que aquests nens han perdut un any escolar amb el cuento aquest. I l'ai dels pares, a veure si em tancaran l'escola, a veure si em tancaran l'aula, a veure si... Home, això ha sigut de bojos. Els nens, no hi ha hagut cap nen que s'hagi mort de coronavirus, cap. Els nens han tingut les grips, les constipats, i nosaltres també. Jo he estat constipada i he estat engripada tota la vida. I aquest any, l'any passat no, però aquest any, doncs al desembre, vaig estar constipada. I em van dir el coronavirus, el símptoma és el coronavirus. Però bueno, un constipat com un altre. Dos dies de mitja febre i dos altres dies xafada. I em va quedar potser un xafament més acusat. Però com jo, el 98% de la població. I l'altre 2%, doncs una mica més, i el 0,02% se va morir, però és que de pneumonies i de pulmonies i de conseqüències de grips dolentes se n'ha mort sempre. Jo penso que els nens, 2 anys respirant el seu CO2, això és un atac a la humanitat. i als treballadors portar i respirar el seu CO2 8 hores al dia, això és un atac a la salut de les persones. I és mesures per a que la població es mori. Així de clar. Perquè la població... Tant que parlen del CO2, que dolent, i resulta que te'l fan respirar, respira 8 hores, i així amb què quedem? Tio, queda't a casa... Quan van dir, obrim les portes, que puguin sortir, només, la canalla només podien sortir amb un pare, amb els dos no. Resulta que a casa estaven amb el pare i la mare, doncs al carrer no, només podien anar amb un pare, amb el pare o amb la mare. Tio, això és de demens. Van dir, ara ja poden sortir, només al carrer, a la platja no, al bosc no, al camp no, tio, als poliesportius no. Clar, tota la gent allí acumulada, als carrers, allí, com a bojos a sortir als carrers. Jo vinc al camp i la gent s'escatimaven i volien sortir. El primer dia que van dir que es podia sortir al camp, allí on vivim nosaltres, allò semblava la Rambla, perquè la gent se tornava boja de tocar el camp. Això... Rosa, no cal ser gaire espavilat per entendre que eren mesures contradictòries a la salut de les persones.
Rosa, vosaltres, per què penseu que la gent doncs, ha acatat totes aquestes mesures i no ha buscat altres alternatives o simplement bueno, ha callat, no?, i ha anat fent el que...
Molt bona pregunta. Vull dir, aquesta és la pregunta que tothom que potser va motivar en la creació d'aquests grups de sobirania i salut. Com pot ser que jo ho vega tan clar i el meu germà i el meu cosí i el meu amic i aquell tan íntim que jo em semblava que no em vol parlar perquè no porto mascareta i no vol vindre a casa perquè diu que ens contaminarem? Com pot ser si... Perquè des de l'OMS se van muntar unes directrius. I aquestes directrius, si un metge no les acatava, tenia el posto fora. Vull dir, els metges que no han acatat les directrius de l'OMS estan fora. I un mestre que no acatés les directrius de l'escola, del gel, de la temperatura aquí al front i de que els seus nens havien de portar mascareta, era fora. La gent vol en el seu lloc de treball. El 90% de la població o el 60% de la població, per què s'ha vacunat? Pues perquè vol fer una vida ordinària, perquè vol tindre un empleo, perquè vol anar a veure la família, perquè vol sortir de viatge, perquè... O sigui, per què? Això són mesures amb una dictadura. Per què la gent compleix amb una dictadura si hi ha unes mesures tan rares? Pues bueno, perquè la gent vol fer vida ordinària i creia, i quien obedece sempre obra bien, dient, no? Quien obedece sempre obra. No tindràs problemes. Si creus i vas fent el que fa el ramat, no tindràs problemes. Si vols tindre problemes, no segueixis la normativa establerta. Si jo volia anar al cine i no volia portar mascareta, doncs tenia problemes. No em deixaven entrar, havia de dissimular que me la posava. No és agradable, això. No és agradable. O, jo què sé, un metge que digui doncs jo no estic d'acord amb aquestes mesures, amb aquests protocols, amb aquesta medicació, doncs vull que les persones pugin al sistema immunològic. Que prenguin, jo què sé, flors de Bach, acupuntura, homeopatia, artemísia, MMS... perquè la població, els metges, els acribillaven. Què puc fer per no agafar-ho? Què puc fer? Els metges... No hi havia cap metge que pogués dir pren MMS. Li queia el pèl, eh? Li queia... O pren ivermectropia, no sé com n'hi diuen, aquella... Un antibiòtic que, bueno, es va fer bastant famós, aquest antibiòtic, perquè es veu que anava superbé, però si un metge el receptava, li caia el pèl. Pues que el més fàcil és creure i seràs feliç. I senzillament és per això. Perquè la gent ha cregut? Pues perquè vol fer una vida ordinària i no vol tindre problemes. I jo, si vull ser díscola, pues tindré problemes amb tot el meu entorn.
I ara, o sigui, ara tenim un 70%, no? Més d'un 70% de la població vacunada. I qui creieu vosaltres, des de Sobirania i Salut, qui ha guanyat amb aquesta pandèmia?
Bueno, no cal ser gaire espavilat qui ha guanyat. Totes aquestes vacunes, ja ho he dit, primer, no es fan responsables dels efectes secundaris. No es fan responsables ni polítics ni les mateixes farmacèutiques. Aquestes farmacèutiques reparteixen el pastís de tot el món. No 10 farmacèutiques ni 5, són 2 o 3, que encara entre elles són un fons d'inversió que entre elles tenen accions la una a l'altra. O sigui que cada farmacèutica d'aquestes 2 o 3, pues, una té accions de l'altra i l'altra té de l'altra i de l'altra té de l'altra. O sigui que el pastís se'l reparteixen 2-3 fons d'acció. Uh-huh. És que hem de ser una mica espavilats. I el mateix els respiradors, les vacunes, la medicació que van posar com a protocol. Perquè hem de pensar que l'OMS està subvencionada el 85%, i això està escrit, això és legal, vull dir, el 85% per les farmacèutiques. Si les farmacèutiques subvencionen l'OMS, si no som capaços de subvencionar els països de tot el món una OMS, doncs qui pague mane. Les farmacèutiques marquen les directrius de la salut de la població mundial, marquen la formació dels metges, marquen la formació de tots els sanitaris amb producte químic. I és que, a més, les farmacèutiques són les ames o les que porten el cotarro de la salut, el que porten el cotarro de l'agricultura química i les que porten el cotarro dels productes químics que ens posen a l'alimentació convencional, diríem. Uh-huh. O sigui que estem d'un món, davant d'un món que som vassallos o som súbdits o són cobaies d'unes directrius mundials que hem de començar a obrir els ulls perquè, ojo, el que se'ns està venint. I tota aquesta pandèmia que nosaltres en diem plandèmia, perquè això és un pla que ja està premeditat, és un pla d'enginyeria social que ja es va començar a orquestar amb la gripa, però el que passa és que no se'n van sortir, no ho tenien ben preparat, però els va servir molt bé com a mostra del que podria ser, podríem fer. I a partir d'allí, en aquell moment, no se'n van sortir. A Espanya vam tindre la Teresa Forcada com a pionera en contra de les vacunes, però el nostre govern va comprar milions de vacunes de la gripa i allí se li van podrir. I la presidenta del govern de Polònia va ser el primer país que es va mostrar en contra i a partir d'allí allò se'n va anar en orris. Però van tindre 3 o 4 anys, o 10, no sé de quin any va ser la gripa, per preparar aquesta segona, i aquesta l'han preparat molt ben preparada, perquè a darrere de tot això doncs ha vingut aquesta crisi econòmica, aquesta pèrdua de poder adquisitiu del poble, i aquestes empreses estan comprant tot de tots els països. D'Espanya aneu a Barcelona a veure qui són els amos dels principals hotels, qui són els amos dels principals mercats, qui són els amos dels principals patis, qui són els amos de les principals empreses. Són els mateixos. El mateix que han anat fent amb Argentina, Sud-amèrica, durant 20 anys, Sud-amèrica ja és d'aquests fons d'inversió. Pues ara volen Europa, Estats Units i... Uh-huh. En fi.
Bé, Rosa, no sé, Miquel, si tens alguna pregunta, però, bueno, jo m'agradaria molt que ens diguessis Sobirania i Salut, on us podem trobar? Perquè si hi ha hagut molta gent que avui ha obert els ulls, no?, amb el que estàs explicant i bueno, i li interessa molt pues, participar en aquests grups.
Val, pues mira, Sobirania i Salut ens trobem a la seu de Dolça Revolució. Està al carrer Barcelona número 72, a l'Altell, i ens reunim una vegada al mes, a part de si fem alguna altra activitat, però hi ha una reunió fixa al mes, i si algú li interessa contactar amb nosaltres, jo dic un telèfon i podeu trucar amb aquest telèfon, 62 00 98 311. Repeteixo, 62 00 98 311. Però també, si voleu, us poseu a la web, internet, Sobirania i Salut, així de clar, i ja tindreu força informació. No és una web molt completa, perquè, clar, hem estat muntant tot això de pressa i corrents, però, bueno, ja teniu certa informació dels grups que hi ha, els llocs on estan localitzats, una mica el que fa cada, cada grup.
Cada grup. Bé, això és el més important, que hi hagi una mica d'informació, que tinguem el telèfon de contacte, el saber on es pot trobar aquí a Balaguer, i tothom que estigui interessat, doncs, saber on pot anar. Bé, no tenim més temps, estaríem aquí parlant molta estona, perquè hi ha molt suc, no?, amb tot això, Rosa, però bueno, hem d'acabar aquí l'entrevista d'avui, i l'entitat del mes, ja sabeu, Sobirania i Salut, i no sé, Miquel, si tens alguna web, pàgina web, algun... Bueno.
Sobre Sobirania i Salut, tinc la dolça revolució, que és una web en la qual en aquesta pàgina hi podeu trobar una agenda d'activitats, la botiga online, testimonis, recomanacions, informació sobre plantes, campanyes i alhora si us voleu fer socis. També teniu el que ha dit la Rosa Maria abans, la web de sobiraniaisalut.com, que en aquesta web hi podeu trobar informació, us hi podeu inscriure, saber els grups que hi ha sobre Sobirania i Salut arreu de tota Espanya i fins i tot també, si no recordo malament, haver vist recursos els quals també us podeu interessar. I després també una de les coses que també m'ha captat molt l'atenció són els vídeos. O sigui, hi ha molts vídeos els quals podeu consultar, o bé, em sembla que els vaig trobar dins de Sobirania i Salut, que hi ha molts vídeos que expliquen tot el que ha dit la Rosa Mari, no? Com va començar, què és el que podeu fer, tot el que és això del treixer, dels xamfrans, de la mala alimentació, etcètera, etcètera. I després també, no ho sé, he vist una pàgina que es diu El camí de la vida, és un blog que es diu El camí de la vida, és un blogspot, que en aquesta pàgina podeu trobar tots els grups i ciutats que tenen el grup de Sobirania. Al mateix temps també està dins de Sobirania i Salut, però també he vist que, bueno, així mirant-ho per sobre, he vist que a Barcelona capital hi havia 14 grups, a la província de Barcelona n'hi ha 67, a la província de Girona 16, a la província de Lleida 9 grups i a la província de Tarragona 10 grups.
Mm-hmm. Molt bé, està bé de saber-ho. Rosa, no, volies comentar?
No, volia acabar dient de que gràcies de que ens deixeu intervindre, perquè durant aquests 2 anys ha sigut impossible en tots els mitjans de comunicació oficials de donar una veu dispar de la que hi havia oficial. Científics, metges, abogats, sanitaris, persones de carrer que no tenien la versió oficial, se'ls ha calumniat, se'ls ha vilipendiat, se'ls ha difamat, se'ls ha fet la vida, no dic impossible, però no se'ls ha donat veu enlloc, criminalitzats. Ara sembla que han començat a sortir el Jordi Pigem, el Ramon Laporte, persones que els han començat a donar la veu, perquè ja el pastís se veu tan gros que ja comencen a donar veu a les veus alternatives. I, bueno, doncs, donar les gràcies a Ràdio Balaguer que deixi veu a gent doncs, que es qüestionen una mica el que aquests dirigents ens estan... A on estan portant aquests dirigents?
Jo, Rosa, també et volia donar les gràcies, sobretot a tot el grup de Sobirania i Salut, no? I gràcies a tu per venir-ho a explicar, per tota la feina que feu i fins allí on sou capaços d'arribar, que penso que és una informació que la població ha de tenir. Aquesta és la meva opinió. Penso que... I que crec que és veritat que no hi ha hagut massa informació durant aquests 2 anys, no? I això és d'alguna manera, només poder veure una visió de les coses, no? I s'han de veure totes les visions. Doncs pues moltes gràcies, Rosa.
Molt bé, pues gràcies i bona tarda.
Sabeu que esteu convidats...
A
Miquel, que estan convidats de Sobirania i Salut a venir a parlar en qualsevol moment de qualsevol dels vostres temes que esteu investigant, com pot ser el 5G o temes d'aquests, de que tot això és cultura i crec que val la pena saber-ho. Bé, ara sí que farem una pausa i tornarem tot seguit.
Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Ara comencem la segona part del programa i ho fem posant-nos al dia amb algunes de les activitats que realitzen les entitats que participen a la taula. Avui tenim amb nosaltres a l'Església Evangèlica Paraula de Fe, que ens venen a explicar l'activitat Somos. Rosa.
Joel.
Joel, explica-nos una miqueta com va aquesta activitat. És una activitat que es fa aquí a Balaguer i, bueno, que els oients puguin saber, no? I si podem participar.
Clar que sí, sempre es pot participar. Doncs Somos és una conferència de joves que fem el dissabte, dia 2 d'abril. Comencem a les 10 del matí, és tot un dia ple d'activitats. A les 10 comencem, a les 12 hi ha altra reunió, a les 3 i mitja hi ha un panel de preguntes, a les 5, a les 6 i mitja ja és l'última reunió. I Somos és una unió de joves amb un mateix sentir. És una conferència on volem donar a conèixer el nom de Jesús i realment, com diem sempre, volem donar a conèixer i volem fer famós el nom de Jesús. Perquè realment creiem en una societat que necessita conèixer Jesús. L'altre dia, i ja després expliquem més cosetes, però l'altre dia vaig llegir una estadística, que si em permets poder comentar, i és que diu que som el país número 1 mundial del consum d'ansiolítics. Després diu que estem al top 5 de consum de cocaïna. Després diu que som el número 1 d'Europa i número 3 al món amb demanda de prostitució. I cada 2 hores i mitja hi ha una persona que es treu la vida. Llavors jo penso que això és una raó principal per donar a conèixer el nom de Jesús i fer famós el nom de Jesús.
Joel?
Sí, sí, no. La verdad que viendo esta estadística y bueno, viendo la sociedad como está desenvolviendo, yo no parlo muy bien el catalán, así que parlo el castellano, pero viendo que hay una necesidad, porque claro, todo esto te lleva a buscar un vacío, ¿no? Entonces, mi esposa Rosa dice, bueno, de conocer el nombre de Jesús, Jesús no el verdulero o el frutero, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Que no es una historia que ya pasó, sino que es vigente y es viviente, es presente, ¿no? Entonces, por eso nació Somos, ¿no? Porque vimos una necesidad, más que bien espiritual, porque todo nace del espíritu, un vacío que te lleva a buscar llenar este vacío. Y claro, algunos buscan, como vemos, en droga, no todos en droga, porque a veces algunos en deporte, que también está bien, pero no te llena lo espiritual. Entonces creemos que es un tiempo donde necesitamos volvernos a lo espiritual, ¿no? Sin dejar por lo menos las buenas costumbres, deporte, bueno, yo mucho de deporte no hago, pero es necesario, y encaminar bien esta juventud, que tomen buenas decisiones más que nada.
O sea, Somos está encaminat a la juventud, ¿no?
Sí, a totes les edats, però més que res a la joventut. Donar-li, donar aquest missatge de que se pot viure ja esperança. No cal treure's la vida, no cal viure amb drogues, no cal viure intentar aquest buit com el trac, no, perquè estic fatal. Hi ha molta gent que... I estem treballant amb joves diàriament, cada cap de setmana, cada setmana estem treballant amb joves i trobem això, no, que ens diuen, és que no tinc sentit a la vida, no hi trobo sentit a la vida. Llavors estem aquí per dir que hi ha esperança, però l'esperança se troba amb Jesús.
Sí, sí, bueno, i tindré fe també, no? La fe també és molt important. Sí, doncs expliqueu-nos una miqueta, el lloc on es fa Somos és Molí de l'Esquerra, has dit.
Pavelló que sí? Molí de l'Esquerra.
Molí de l'Esquerra, a partir de les 10 del matí.
A partir de les 10 del matí.
I fins a la tarda, no?
Fins a la tarda, sí,
acabarà
sí,
la tarda.
I quin dia, perquè és molt...
Sí,
perquè millor...
dia 2 d'abril, dissabte 2 d'abril.
Dissabte 2 d'abril. Vale, i si anem allí, què ens podem trobar?
O sigui, ens podem trobar a moltíssimes coses, vull dir, hi haurà servei de cafeteria, hi haurà, bueno, servei, bueno,
de
tot.
Habrá charlas también acerca, enfocándonos de orientación, conferencia. Justo, bueno, en estos días alguien me decía, a ver, Joel, dice, vamos a ser sincero, me decía, ¿cómo en los tiempos que corremos y en los años que estamos, cómo creer en la Biblia todavía? Dice, ¿cómo vas a creer en la Biblia? Me dice, si es un libro que se escribió hace miles de años atrás, hoy en día ya está yo todo cambiado, dice, eso, la gente, o sea, las modas cambian, la ropa ha cambiado desde que se escribió la Biblia, tiempos, bueno, la tecnología, todo va avanzando a pasos acelerados, ¿no? Dice, ¿cómo hoy en día creer en la Biblia? Le digo, porque es muy fácil, le digo. Hoy en día tú ves que un hermano se levanta contra otro hermano por una herencia, por yo qué sé, por envidias, por celos, matan a su hermano. ¿Lo has escuchado? Me dice, sí, sí, eso sí. Le digo, pues, ¿no has escuchado también que por celos un hombre mata a su mujer? Lo vimos hoy en día, lo estamos viviendo día a día. Le digo, entonces, ahí está la clave, le digo, porque sí que las modas cambian, los tiempos, la tecnología cambia, pero el vacío, la necesidad, la condición del ser humano sigue siendo la misma durante muchos tiempos. Y este vacío, esta necesidad, solamente por eso lo volvemos de nuevo al origen, lo llena Dios, lo llena Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a dar charlas también, conferencia, va a haber entretenimiento para los jóvenes, los adolescentes, música también.
De todo. Que vengan, sorpresa, que
les
vengan
invitamos.
Y lo experimenten.
No decimos más para dejarlos con intriga y que puedan venir.
Només dic que tothom està convidat, tothom està invitat, que vinguin i experimentin i puguin veure, no? Hi ha molta gent que té una mica de reparo. L'església, ostres, a l'església no hi vaig perquè així em veuen, no? A vegades passen pel carrer i diuen, ui, no entro perquè em puguin veure, perquè em puguin dir. Però per això fem el Molí de l'Esquerra, el pavelló Molí d'Esquerra, que vinguin, que vegin, que experimentin, i que ells mateixos puguin després explicar i puguin dir.
I qui pot vindre i com ho ha de fer per venir? Doncs, hi ha una inscripció,
pot vindre...
Hi ha una pàgina web, s'ha d'inscriure per correu electrònic...
No cal. Pot vindre tothom, allà fora hi haurà unes taules d'inscripció, on per entrar doncs, te donaran una pulsera, i ja està, i l'entrada és lliure.
Y de edades también, queda todos aquellos que tengan un espíritu joven, yo le llamo espíritu joven a todas las personas, ¿no? Que quieran acercarse, que ver, no, porque a veces hay jóvenes de edad, poca edad, pero ya con un espíritu ya
viejo.
No quería decirlo. Pero
mayor.
Pero hay gente que con edad avanzada, pero con un espíritu joven.
Sí.
Entonces, todos los que se encuentren o se sientan con un espíritu joven, con intriga, con deseos de conocer más, pues pueden venir ya, pueden acercarse.
Son bienvenidos.
Molt bé, m'ha fet gràcia, Joel, això que has dit, perquè és veritat, vull dir, el cos no és important, l'important és l'esperit, no?
Sí, sí.
Val, doncs així animem a tothom que es passi pel Molí d'Esquerra el dia 2 d'abril, a partir de les 10 del matí, per veure Somos.
Ahí está.
Què és Somos?
Clar,
vale, exacte. Doncs molt bé, ara sí que moltes gràcies per haver vingut, Rosa i
Joel. Gràcies.
I ara arribem pràcticament al final del programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos, Miquel, quina és la frase?
Sí, avui és una frase d'en Buda, que diu així... Diu, mantenir el cos en bona salut és un deure. Si no ho fem així, no serem capaços de mantenir el nostre cos fort i clar.
Bé, la veritat és que és una frase també molt, molt adequada per la primera part del programa, sí. Que parlàvem doncs, de salut. No? Doncs sí, ara ens acomiadem i aquesta vegada, aquest mes, ho farem escoltant la cançó Obriu portes, Obriu les portes, del grup Charango, que parla sobre la guerra... sobre la metralla al cor i sobre el crit dels oblidats. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas el proper mes d'abril. I sigueu feliços i que tingueu molta salut.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts. El cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Camins perduts, pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó.
els camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
Obriu les portes, obriu fronteres, open the borders. Sóc de la nit, obriu les portes.
En la tierra hace falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana.
Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant, no a la nit al teu davant. Avui trobaràs un mar en calma, tots els records dels oblidats, no a la nit al teu davant. Pararem